Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. Oxfam Intermón denuncia, coincidint avui amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos, que l'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des del 2020. En el seu informe, la llei del més ric alerta també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant el 2022. Només a Espanya la inflació perjudica un 26% més de les llars amb menys ingressos. L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat, xifrant els guanys en uns 306.000 milions d'euros que, sobretot, s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana des dels micròfons de la xarxa un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
L'ONG calcula que 1.700 milions de persones a tot el món viuen en països on la inflació ha pujat clarament per damunt dels salaris. Agramunt implementarà a partir d'aquesta setmana el projecte Llavor, que permet democratitzar l'assignatura de robòtica a tot l'alumnat dels centres educatius de la Vila. Ràdio Sió, Meritxell Barnaus.
Aquest migdia s'ha presentat aquest projecte a Agramunt, el primer municipi on s'implanta després de Guissona. Impulsat per l'empresa Bonària i Caixa Guissona, Llavor és un projecte educatiu nascut l'any 2020 mitjançant la metodologia Lego Education. Està centrat en les competències digitals i habilitats del segle XXI relacionades amb les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques de l'alumnat escolaritzat en centres educatius. En el cas d'Agramunt, indica l'alcaldessa Sílvia Fernández, permetrà democratitzar aquesta assignatura per tots els alumnes.
Això ens permetrà, doncs, sobretot, que sigui un projecte que és universal i gratuït i, per tant, permetrà arribar a tot tipus d'alumnat.
De moment, el projecte Llavor arribarà aquest curs a 214 alumnes de 5è i 6è de primària i primer d'ESO dels 3 centres educatius de la vila. El proper curs s'ampliarà a 280 alumnes, ja que s'oferirà també a segon d'ESO.
L'advocacia sabadellenca reclama l'obertura d'una sala penal i una social més. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
La idea és poder escurçar els temps d'espera en aquests processos judicials. Segons ha denunciat la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, un judici ràpid per violència de gènere pot trigar entre 4 i 5 mesos, mentre que els casos laborals encara s'allarguen més.
Tres jutjats socials és de tot punt insuficient i per això estan assenyalant data de judici, no per acomiadaments, però per reclamacions de quantitat. Per exemple, si reclames un finiquito, si reclames diferències salarials, te'n pots anar a dates de judicis d'un any i mig, i això, una jurisdicció on per donar la raó o no a un treballador el fas esperar un any i mig, això no és justícia, perquè vull dir, és evident que aquest treballador, aquestes diferències salarials o aquesta reclamació de quantitat per menjar, segur que no li serviran, perquè si s'ha d'esperar un any i mig per menjar, ho té malament.
L'obertura de noves sales també està supeditada a la reforma integral prevista als jutjats de l'Eix Macià. Barros ha afirmat que més enllà de l'anunci fet per l'exconsellera Ciuró, no saben res més d'aquest projecte.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Bon Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 16 de gener, diuen que el dia més trist de l'any, però també volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint aquest cel mig ennuvolat amb núvols també en forma de vent i amb aquest vent que encara ha de bufar amb intensitat, sobretot en alguns sectors del prelitoral, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya han mantingut aquest avís respecte a aquesta intensitat del vent en algunes comarques del país, però atenció perquè aquest vent demà guanyarà força més intensitat i no només a punts del prelitoral sinó a molts indrets del país. Per tant, atenció. D'altra banda, també amb la neu, que s'espera que vagi nevant cap a la zona del Pirineu Occidental especialment, també en 24 hores espero que es puguin superar els 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, però evidentment també nevarà a cotes més baixes, tot i que l'acumulació no serà tan destacable. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ha d'anar a la baixa, avui hem començat un dia fred, s'ha anat recuperant aquest ambient també com a conseqüència del vent, però atenció perquè s'espera que les temperatures vagin baixant i ho faran sobretot a partir de dimecres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'addicció als videojocs. Contactarem amb la unitat del joc patològic i addiccions comportamentals de l'Hospital de Bellvitge. Tancarem la primera hora amb la tertúlia esportiva. A les 5 coneixerem el productor musical castellarenc Oriol Amat. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per conèixer què és i què fa Distinct. Acabarem amb Cultura i el FEA Festival del Prat de Llobregat, que arriba a la seva 20a edició. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats, comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha fet història en classificar-se per als quarts de final de l'Eurocup. El conjunt que entrena Xavi Pérez estava obligat diumenge a guanyar de 4 gols en el darrer partit de la fase de grup disputat a Paso de Ferreira, Portugal, contra el ZB de Zand neerlandès, i ho va fer amb una gran remuntada per acabar imposant-se per 6-10. El conjunt de Xavi Pérez va començar perdent per un preocupant 3-0 d'inici, però finalment va fer la remuntada. Amb el triple empat entre les agarenques, les neerlandeses i el plebiscito Padova italià, el Club Natació Terrassa passa com a segon i portarà per primer cop a la història un partit europeu femení a l'àrea olímpica.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la Cocapital. Avui a Sabadell, què marca l'actualitat? Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Rècord històric d'espectadors als Pastorets de la Joventut de la Faràndula. 6.300 persones han assistit al teatre del centre de la ciutat durant els dos mesos que l'obra ha estat programada. Joan Monistrol, director de l'espectacle, apunta que precisament el 75è aniversari pot ser un dels elements que ha ajudat a assolir aquest rècord.
Un és el 75è aniversari, l'altre és la Creu de Sant Jordi, l'altre és potser la nova direcció, vés a saber. Potser algú li això li ha... No ho crec, per això. Però el 25è del Miquel, el fet d'augmentar el nombre de gent sobre l'escenari, els canvis de personatge, noves incorporacions... Vull dir que al final són molts ingredients els que fan que aquell muntatge sigui més interessant i per tant que la gent hi vagi. Llavors, si el resultat els ha agradat o no, això és una altra pregunta, però almenys han vingut.
Miquel Rosselló s'ha acomiadat del paper de Satanàs després de representar-lo durant 25 anys. Tot i que la temporada oficial dels Pastorets ha finalitzat aquest diumenge, encara queden dues oportunitats per veure l'obra. Serà el dia 21 i 22 de gener en la versió infantil dels Pastorets, que estarà protagonitzada per alumnes de formació de la pròpia entitat.
Gràcies, Pau. I ara continuem, anem fins al litoral, a Badalona, avui, que marca la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El primer tinent d'alcalde de Badalona, Àlex Montornès, nega que s'hagi aturat cap expedient al cos de la Guàrdia Urbana. Surt així en defensa del responsable de recursos humans, Manel Sorribas, contra qui va querellar la setmana passada el sindicat de comandaments de les policies locals. Segons Montornès, quan va entrar al nou govern es va trobar amb 17 expedients contra agents de cos policial local sense iniciar, i Sorribas en va prioritzar els 5 amb més risc de prescriure. En declaracions de la tertúlia del Badalona Matí, el republicà també explica que són els 5 més greus. Escoltem Àlex Montornès.
N'hi ha 5 que eren urgents perquè són greus i podien prescriure. I aquestes 5... sí que es posen en marxa i s'estan posant tots els esforços en aquestes 5. Què passa amb les altres 12? No és que no se'ls doni importància, però no hi ha un perill imminent de que no es pugui investigar. Per tant, també s'aniran investigant amb la mesura que tinguem recursos humans.
D'aquesta manera, els republicans neguen haver aturat cap investigació dins el cos de la Guàrdia Urbana i asseguren no haver rebut encara la querella contra el responsable de recursos humans, Manel Sorribas.
Gràcies, Paula. I ara seguim una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Avui arrenca una campanya de sancions a tot Catalunya per a aquelles persones que incompleixin les normatives d'ús de vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. Tot plegat en un context on cada cop són més presents els patinets a la via pública i a les llars catalanes. Precisament en aquest sentit preocupa la seva integració en la vida diària de la ciutadania per mantenir una bona convivència i, sobretot, la seguretat. Escoltem el cap de l'àrea de proximitat de la policia local del Prat, Josep Maria Titxell.
Controlarem sobretot la circulació per voreres i plaça, no està permesa tenir que circular per calçades o carrer bicicleta. Controlarem que aquest vehicle està destinat només per a una persona i que no vagi més d'una persona, que no portin auriculars. Controlarem també el tema d'alcohol i drogues amb l'ús d'aquest patinet, perquè també estan obligats a respectar les quanties que marca la llei. I també controlarem que siguin tots majors de 12 anys, que de 12 a 16 anys portin almenys l'autorització del pare i casc, perquè els menors de 16 anys tenen l'obligació de portar.
Des de la policia local del Prat asseguren que, tot i l'augment significatiu de l'ús d'aquest vehicle, la majoria de gent sí que circula correctament.
Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà, precisament per saber què marca avui l'actualitat. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. A prop de 3.700 alumnes de P3 a segon de batxillerat participaran fins al 23 de febrer en la desena edició del Bram Escolar, una iniciativa conjunta de la Dia Didàctica de l'Ajuntament i del Club Cinema Castellà. Aquesta cita arriba enguany al desè aniversari amb un total de 22 projeccions programades en 7 setmanes a l'Auditori Municipal Miquel Pont del Mirador i que comptarà amb la participació de tots els centres d'infantil, primària i secundària de Castellà. Les projeccions a l'ESO i al batxillerat tornaran a comptar amb sessions dinamitzades per tercer any consecutiu. Entre els títols que es projectaran es troben Una joven prometedora, el show de Truman, Mustang, Vinti, Ocells de pas o Supercook i altres històries d'amistat.
Gràcies, Rocío. I ara tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat, que avui ens porta Carlota Muntada. Bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Carme. L'alcaldessa Mireia Ingla repassa a Cugat Mèdia els temes principals d'actualitat i fa balanç dels 3 anys i mig de mandat amb els ulls posats a les eleccions del 28 de maig d'aquest any. Parla d'habitatge, on admet que el 2030 hi haurà les bases sòlides per tenir el 10% de l'habitatge protegit, però que encara no estarà tot construït.
El pla d'habitatge, sobretot, és aquesta planificació d'allà on podem fer habitatge. Començar la casa per la teulada no és una bona manera d'enfocar un problema tan important com és el de l'habitatge, sense cap mena de dubte. Començar a dir jo faré tants i després miro com els faré no és una bona manera. Nosaltres hem començat al revés. Hem dit on podem fer-ne, on tenim marge de fer habitatge assequible, perquè, insisteixo, no tenim sòl públic.
També reitera que no hi ha alternativa a la ubicació de La Mirada, malgrat els entrebancs jurídics, i deixa bastant clar que el pressupost del 2023 serà el del 2022 prorrogat i que faran les modificacions que calguin.
És un any de traspàs, és un any on hi haurà unes eleccions d'aquí 4 mesos, un any on els projectes que ja tenim encarrilats aniran veient la llum, on es poden fer les modificacions que calgui per atendre les necessitats que puguin sorgir d'aquí al maig, i el nou govern que entri, doncs ja prepararà amb la calma el pressupost del 2024.
L'alcaldessa també respon a la pregunta de si Esquerra li va proposar agafar una conselleria quan Junts va deixar la Generalitat i diu que té molt clar que la seva prioritat és Sant Cugat.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Les consultes per ús excessiu de videojocs s'han quadruplicat al llarg del 2022, segons registra l'Hospital de Bellvitge. Segons informa el centre, més del 15% de les consultes fetes per la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals al llarg de l'any passat han estat relacionades amb els videojocs, un 12% més que el 2021. Avui volem analitzar aquesta problemàtica i conèixer algunes recomanacions per poder gaudir d'aquesta activitat amb seguretat, i per això marxem fins al Prat. Rocío Santaeufemia, bona tarda.
Bona tarda. De fet, aquestes dades evidencien l'impacte del confinament en la salut mental a mig i llarg termini, especialment entre el jovent. Segons Alerta Bellvitge, l'addicció als videojocs pot afectar un 3% de la població, comportant conseqüències greus en l'àmbit personal, familiar, laboral i també acadèmic. Per parlar de tot plegat, saludem a la cap de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge i també investigadora de l'IDIBELL, la Susana Jiménez. Molt bona tarda, Susana.
Hola, molt bona tarda.
Parlàvem d'aquesta problemàtica. Les consultes per ús excessiu de videojocs s'han quadruplicat al llarg del passat 2022. Quines són les causes principals d'aquestes consultes, els motius perquè s'adreça la gent a Bellvitge?
Sí, doncs bé, quan parlem de causes, no, de les addiccions comportamentals i l'addicció a videojocs, mai podem identificar un únic motiu. Sempre és l'associació, la combinació, la interacció de diferents variables o diferents trets. Però en aquest cas el que hem vist és que al llarg dels anys, habitualment sí que és cert que havíem notat des de 2005 que progressivament anava augmentant, no? El 2005 era un 1% de les nostres consultes. Però amb el pas del temps, doncs, anàvem obtenint ja taxes del 2, del 3, del 4, vam arribar fins al 5,7%, i la sorpresa ha estat que en aquest 2022, realment a l'analitzar, no, el perfil dels nostres pacients i els motius de consulta, hem vist que el creixement havia estat molt important. Fet que ja havíem identificat a nivell clínic les consultes en el dia a dia, no? La impressió és que cada vegada venien més pacients amb addiccions a videojocs i que explicaven que durant el temps de confinament realment, doncs, havien incrementat, no, la dedicació, l'ús que utilitzaven els videojocs per desconnectar d'altres problemes, i ells mateixos, al relatar, no, el seu trastorn i la seva conducta, ja posaven com el punt important en el confinament i en aquesta situació complexa de no anar a l'escola, d'estar a casa, tancats, de manegar, no, malament la frustració, l'avorriment, etc. I al anar-ho a comprovar, doncs, a les dades, exactament a la base de dades, hem vist que efectivament el creixement era molt significatiu.
De fet, moltes d'aquestes persones que s'adrecen amb aquesta problemàtica ho fan un temps després de tenir aquest trastorn. No sé si és complicat de detectar, de donar-nos que estem començant a tenir un problema en aquest sentit. Quins serien els símptomes per començar a preocupar-nos i a pensar que potser alguna cosa no va bé?
Sí, doncs bé, els símptomes serien bàsicament, doncs, que aquella activitat, aquella conducta de jugar als videojocs tingui conseqüències importants en la vida, no? D'aquell adolescent o d'aquell jove, d'aquella persona, perquè també tenim persones adultes que consulten per aquest problema, poques, però en tenim. És a dir, quan hi ha una afectació important en totes les dimensions, no? A casa, conflictes, tensions, s'abandonen altres activitats de lleure, es deixen, no? De banda les relacions interpersonals, excepte les que es tenen a través dels videojocs, s'abandona l'escola o, si ja són més grans, doncs hi ha problemes, no? A nivell laboral, absentisme, etc. Doncs bé, ja veiem que realment aquesta activitat és com la prioritària, és l'interès prioritari en la vida de la persona. Alhora, identifiquem que hi ha una pèrdua d'autocontrol, és a dir, que si en algun moment aquell adolescent, aquell jove, vol disminuir la seva implicació, la seva dedicació, veu que no pot, que fracassa en aquest intent de controlar, i després la persistència, no? Malgrat tots els problemes derivats d'aquesta conducta, continuo. És a dir, aquests serien com els factors nuclears. Clar, quan arriben aquí, realment ha passat mesos, ha passat fins i tot anys, o un, dos, tres, depèn, no? Però realment, com en totes les addiccions, hi ha un fenomen, no? de la tolerància, de la progressió del trastorn. És a dir, que es comença per poc, però cada vegada aquella activitat t'absorbeix més, i a més necessites, com, entre cometes, més dosis d'aquella conducta, d'aquella activitat, per aconseguir l'efecte desitjat. Per tant, és lògic, és habitual que passi temps des de que es comença fins que s'arriba a consultar.
Clar, perquè no sé si hi ha una xifra de quant de temps és adient jugar a videojocs al dia, per exemple, i a partir de quan ja és excessiu.
Sí, això és molt variable, i sí que és cert que, no, fa un temps, doncs, apareixien estudis que apuntaven que 4-5 hores clarament ja era un indicador d'addicció, que la recomanació estava entre 1-2 hores i que no fos un patró diari. Però aquest tema és molt controvertit, i bàsicament ara es posa més èmfasi en l'impacte i aquestes conseqüències que estàvem comentant, que no tant amb això, perquè s'ha vist que hi ha persones que dediquen temps però respecten les altres àrees, no? Les altres obligacions, responsabilitats que tenen a la seva vida. Per tant, depèn de molts factors. Però, en canvi, home, si podem pensar, si sistemàticament dediques 4-5 hores cada dia, estàs estudiant, no? A l'escola difícilment tindràs bons resultats. Però bé, també es pot veure. També es pot veure nois que tenen una dedicació important, sobretot quan comencen un videojoc nou o quan, no, tenen alguns reptes concrets, i després poden autorregular-se i limitar aquesta activitat. Per tant, potser cal que posem més èmfasi en com està impactant això en la nostra vida.
Quin és el perfil de persones que acudeixen a l'Hospital Universitari de Bellvitge amb aquesta problemàtica? Perquè podem pensar, de primeres, gent jove, però una miqueta, no sé si hi ha més nois que noies, si això està canviant.
Sí, bàsicament són joves. De fet, les taxes més elevades són entre els joves, no? Fins als 20 anys aproximadament. Nosaltres a l'Hospital de Bellvitge atenem pacients a partir de 14 anys a nivell ambulatori, no per ingrés, que és un hospital d'adults i cal que tinguin 18 anys. Llavors, bé, clar, les taxes més elevades, doncs, les veiem, doncs, això, entre 14 i 20 anys. Majoritàriament nois, diríem que més del 87% no serien nois, i que sí que és cert que potser amb el temps aquesta activitat comença a ser una mica més prevalent entre les noies, i això ho estem veient a les nostres consultes i també als estudis a nivell internacional. Tot i que sí que és cert que hi ha encara poca literatura científica sobre aquesta conducta en noies, i els casos també encara són limitats.
I, Susana, no sé si hi ha similituds entre aquesta addicció als videojocs i l'addicció als jocs d'atzar, per exemple, perquè sí que és cert que hi ha alguns videojocs que, a més, et demanen pagar per aconseguir coses extres o per aconseguir bonus o no pagar diners, però sí que fer determinades hores o determinats escenaris per poder aconseguir un plus. No sé si això també afecta. el fet de no només aquest videojoc m'agrada, m'interessa i vull passar-me totes les pantalles, sinó que a més aquest al·licient, podríem dir, també fa que enganxi, que encara aquesta addicció sigui pitjor. I hi ha similituds entre les dues addiccions?
Sí, ja són dos trastorns totalment diferenciats, però sí que és veritat que hi ha elements comuns i, de fet, a totes les addiccions, en aquest cas, però també amb altres addiccions podríem trobar com perfils de vulnerabilitat comuns, no? La impulsivitat, la cerca de sensacions, la baixa tolerància a la frustració, la vulnerabilitat a l'estrès, la dificultat per afrontar determinades situacions, no? de conflicte, problemes, etc., utilitzant-se els videojocs, el joc d'atzar o fins i tot les substàncies per desconnectar, per escapar d'aquestes addiccions. Això faria que, esclar, trobaríem persones que compartirien, que presenten aquests trets i que compartirien aquesta fragilitat o vulnerabilitat per diverses addiccions. En el cas concretament que em comentaves, entre addicció al joc d'aposta i els videojocs, efectivament, les lotboxes, les caixes de botí, serien com, diguem-ne, estarien a la frontera, perquè el patró que tenen de recompensa intermitent, tu poses uns diners per aconseguir un accessori però no el compres. En definitiva, no saps què et sortirà, és pur atzar. Llavors, potser estàs esperant aquell accessori tan especial i en realitat et surt un que ja tens i que la percepció, la conclusió és que he perdut uns diners que he de recuperar. Això és exactament joc d'aposta. Per tant, és cert doncs, que les caixes de botí estarien com en la frontera. Hi ha països que ja l'han restringit, aquestes caixes, i que aquí, ara, en aquest moment, Espanya també s'està estudiant per regular aquest tema.
I ja per acabar, Susana, quines recomanacions ens podries donar? Perquè jugar a videojocs està molt bé i moltes persones gaudim molt fent-ho, però per poder seguir uns passos per fer-ho sempre amb responsabilitat i sobretot de manera segura.
Sí, diríem que és fonamental començar molt aviat a casa, no? A les famílies, pares i mares, començar a parlar d'aquest tema des de que són ben petitets, vigilar, evidentment, l'exposició a pantalles. Hi ha una sèrie de recomanacions que ara la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, ha tret una guia en relació a això, però que en qualsevol cas és important parlar, és important tenir una comunicació positiva amb els nostres fills i filles, perquè és evident que és divertit, entretingut i, a més, són beneficiosos i estimulen capacitats, habilitats, aprenentatge d'idiomes, les relacions interpersonals també. Per tant, no cal demonitzar, no cal alarmar, però sí això, ensenyar-los doncs, que és molt fàcil, internet, videojocs, estar doncs, tan immers en aquella activitat que desconnectis de l'entorn, que el temps et passi volant, per tant, ajudar els nostres fills i filles doncs, a posar no? unes limitacions de temps, que siguin capaços d'autoregular-se, compartir també temps amb ells jugant, posar els dispositius en espais comuns, també utilitzar bé les noves tecnologies davant d'ells, perquè si no podem fer no, grans explicacions i molta comunicació, però si ens estan observant, som els seus models i ens estan observant doncs, fer un mal ús, doncs, evidentment no tindria massa eficàcia no, tota aquesta comunicació positiva. Però en definitiva cal això, tenir en compte que s'ha de supervisar, però no posar tampoc prohibir o limitar no? d'una forma excessiva, perquè això, al contrari, pot provocar l'efecte rebot.
I que, de fet, hi ha videojocs per jugar en família, no? que també està molt bé. Tenim la imatge de tancar-nos a l'habitació i que sigui una activitat individual, però hi ha alguns que per passar una tarda en família o amb amics doncs, també són molt recomanables.
I doncs, tant, i fins i tot videojocs terapèutics.
Doncs et volíem agrair moltíssim que hagis dedicat aquesta estoneta per parlar d'aquesta problemàtica, que cada cop hi ha més persones que la pateixen. És un problema, però que també amb aquestes recomanacions i fent-ho de manera responsable, com deies, podem continuar gaudint d'aquests videojocs. Susana Jiménez, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui superpuntuals a la cita amb la tertúlia esportiva i amb els nostres tertulians de dilluns. Joan Riera, entrenador, el tenim via telefònica a Sant Cugat. Què tal, Joan?
Què tal, com anem?
Molt bé.
Tarda per tenir la pilota i escollir un golf, per fi.
No t'hi he entès, no m'ha arribat amb claredat la teva veu. Torna-m'ho a dir, vinga.
Que sí, com deia el Johan Cruyff, si tens la pilota, domines el joc, i si domines el joc has de fer golf.
Val.
I així és.
Aquesta ha estat la traducció simultània de la frase enigma del nostre Joan Riera. Anem a Sabadell, allà hi tenim el periodista Raül Chao. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé, el Sabadell va guanyar aquest cap de setmana, així que anem sumant i anem fora del descens, que ja era hora, així que molt content per arrencar la setmana.
Mira que bé. Bon inici de setmana, doncs. I a Terrassa, Carles Silvestre, el nostre atleta de capçalera, com estan les coses? Com estàs tu?
Molt bé, bona tarda a tots, i estupendo tu després de la victòria del Barça.
Sí? No sé si recordeu que avui diuen que és el dia més trist de l'any, aquest dilluns 16 de gener, el Blue Monday no és, i jo no sé, però els... Sí, això diuen, però no sé si els culers estaran d'acord.
Home, no, fred, bueno, fred en fa, però... Fred en fa, però vull dir, em farà més aquesta setmana, Diu que baixen encara més els termòmetres dimecres, dijous i divendres. Vull
home,
dir que
clar, estem a la setmana dels barbuts, Estem a la setmana dels barbuts.
Correcte.
Els barbuts, de quin color tenia la samarreta?
Ah, vés a saber, hi hauria tots colors, no?
Sí, suposo, no ho sé.
Dic jo, no ho sé. Però vaja, escolta, anem al quid de la qüestió, que no és altra que aquesta final de la Supercopa d'Espanya, que es va disputar ahir, bastant lluny d'aquí, i que finalment es va endur el Futbol Club Barcelona. Per què no fem una ronda de titulars? Joan Riera, quin seria el teu titular? A banda de l'enigma, ha de ser un titular allò periodístic que puguem entendre.
Gloriós.
Gloriós. Una sola paraula per allà, amb una bona foto en portada.
És l'objectiu, crec que és idoni. Curiós el que hem assolit, gràcies. Una mica també, molt semblant, agafar la similitud dels moments difícils del Guardiola quan jugava amb l'Iniesta de fals d'extrema esquerra. I aquí ha fet el mateix amb el Perdi. Aquesta ha sigut la clau. Jugar amb homes de toc de pilota, domini de pilota, i aquesta pilota s'ha traduït, lògicament, amb la resultant, d'assolir gols.
Val, però això
ja... la clau.
Però és que tu ja has entrat a l'anàlisi, o sigui, hem deixat la portada i has entrat a dins i has començat a redactar crònica.
Sí, sóc un periodista molt obert. Un periodista molt obert.
Raül, quin seria el teu titular?
Banya en el desert.
Ostres.
Bona aquesta, tu.
És bona, sí, està bé. I el teu, Carles?
Una gran repassada.
Una gran repassada, sí. Bé, doncs ara girem full i continuem mirant en la crònica d'aquest partit. Què és el que vau veure vosaltres? Què hauríeu explicat a la vostra audiència sobre aquesta final? Per què el Barça es va endur la victòria? Carles.
Bé, a veure, arribava aquesta final que tots dos semblava que no estaven al millor moment, tant el Madrid com el Barça, però el Barça tenia un plus més de necessitat de guanyar. perquè venim de dos anys, que un any i mig, sense cap títol, i aquest plus, el que té aquest plus per guanyar acostuma a guanyar al final. Els altres ja poden anar una mica tips, però, campions de Lliga i Champions, el Madrid, oi, l'any passat, i nosaltres res, i aquest mica de plus. I llavors, l'alineació, la tàctica dels quatre centrocampistes amb el fals, el que ha dit el Joan. Hem de jugar amb quatre al centre del camp, els partits importants. Jo ja també amb alguna tertúlia d'aquí ja ho havia deixat anar. Res del 4-3-3 i anar com bojos endavant, no. Quatre al mig del camp, amb el Pedri, el Gavi, el Bussi i el De Jong. I el Bussi, amb quatre, no ha de córrer tant. I té el pas més al costat. Vull dir que és bàsic. I els dos en punta, que sigui el Lewandowski i un altre, el Dembélé, el Rafinha, o Aspalanso, el que sigui. Però els quatre centrocampistes és bàsic. I la solidesa defensiva que vam demostrar ahir, també, en certs partits, això de l'Araujo sobre el Vinícius, ja és un clàssic, també. Vull dir, el va borrar del mapa. Però vaja, per mi, els quatre al centre del camp és la clau de l'èxit del Barça.
Segons tu, Raül...
Quatre piloteros.
Tots la toquen, sí, home, esclar. Tots la toquen. A més la toquen i a més hi van. I corren, vale.
Raül, la teva crònica.
Per mi, estic bastant d'acord amb ell, no? És a dir, per mi que el Barça posi quatre jugadors al mig del camp va ser molt important perquè el punt fort del Madrid, sobretot l'any passat, va ser que jugaven quatre al mig del camp, perquè la posició de Valverde donava que un jugador molt important a dalt, però també un treball defensiu molt important al darrere per ajudar Carvajal. I el Barça, utilitzant a Pedri i Gavi en aquestes posicions, va donar un to físic i una ajuda, sobretot, per tenir el control del partit, que va ser clara. Però també podríem dir una altra cosa, no? És a dir, per exemple, el Barça. El Barça, quan el Barça no està bé en bloc, pateix i no juga bé. Però el Madrid, per exemple, no guanya els títols o no guanya els partits com a bloc, sinó guanya per les individualitats. Aleshores, el Madrid té dos jugadors que per mi són molt importants, que l'any passat van ser capitals, que són Modric i Valverde, que no estan bé. És a dir, Modric és normal perquè té una edat ja avançada i que després del Mundial necessita el seu temps per tornar a la seva millor versió. I Valverde, que després del Mundial no ha tornat bé, i sobretot perquè el seu treball es nota molt a la banda de Carvajal, perquè Carvajal no està bé, no és un bon lateral dret, o per exemple, aquest any no està bé, i allà, per exemple, ahir, per exemple, va ser una autopista, és a dir, Pedri i Gavi van fer el que van voler, i d'aquí, per exemple, ve el segon gol, el gol de Lewandowski, ve una passada de Busquets en profunditat cap a Pedri, i Pedri fa el que vol amb... No, perdó, Gavi fa el que vol amb aquella autopista i li dona el gol amb safata a Lewandowski. Aleshores, el Barça, els quatre amics del camp va ser capital, però el Madrid no està bé. I es nota, el partit d'ahir és que el Barça, si sense Courtois, el Barça l'hagués fet 5-6 gols fàcilment.
És el que he dit
al principi de tot. Si no mires bé la pilota, amb seguretat, molt bé, amb quatre piloteros, és més fàcil poder fer gol, que no si no domines la pilota amb inseguretat. Què vol dir? Que fàcil és dir-ho, no? No. No domines la pilota perquè tens tres mitjos. I el Sergi Busquets s'ha dedicat més a defendre que a atacar. I el Sergi Busquets és un home per darrere, és un home pivote de mig del camp, no és un home pivote dels centrals. I això també és molt important. El tenir tres migcampistes, com Pedri, com Gavi, i com De Jong, el Busquets està més lliure, com ho dic molt bé, i ajuda més a que l'equip tingui més potencial, més èmfasis i més joc de pilota.
A partir d'ara, què li pot suposar el resultat final d'aquesta Supercopa al Barça i al Madrid? És a dir, podrem veure a partir d'ara... És un punt d'inflexió per al Barça? Podrem veure un Barça més solvent, més equilibrat... més amb més personalitat que no el que hem estat veient fins ara, que fa fallida de seguida, que s'avança en el marcador i després li costa horrors mantenir-se fins al final del partit? I al Madrid li pot suposar també alguna qüestió important, perquè el Madrid va ser sorprenent també. Ja sabem que el Barça va fer un bon plantejament, va executar el pla del tècnic molt bé, i quan un rival t'ho posa tan complicat, la veritat és que és difícil, però a part d'això, el Madrid no se li va veure com en altres ocasions en altres finals.
Ja, és una bona pregunta,
Carme. A veure, posem una miqueta d'ordre.
Sí, sí. Digues,
vinga,
digues.
Joan.
Per mi hi havia el Barça, que va jugar a la pilota.
Sí.
No és que el Madrid no fos com normalment deixa de ser, perquè els primers 10 minuts el Madrid va estar molt igualat al Barça. Podria no en domini de pilota, però sí amb oportunisme. Perquè el Madrid, amb oportunisme, és més perillós que el Barça a dia d'avui.
Sí, però tampoc no va tenir gran què. Una rematada de Benzema.
Aquí està. Només un cop de cap del Benzema.
I ja està.
I el regalo del gol al final del partit.
Sí.
Estàvem parlant. A veure, les victòries donen confiança, i sobretot si són contra el Madrid i jugant com es va jugar bé, això que deies del punt d'inflexió pot ser un punt d'inflexió. El Barça el que necessita ara que els jugadors s'ho creguin i posin la mateixa intensitat i la mateixa seriositat. Clar, això costa, perquè el dijous direm al camp del Celta. El camp del Celta a les 8 del vespre allà, hòstia, costa jugar allà, tu, amb aquells tios que es tiraran a terra i tot plegat. Llavors ve el Getafe, que se'n fotran 11 darrere. És la mentalitat que han de tenir els jugadors per ser regulars. Això és feina de l'entrenador, que els hi mantingui aquestes ànsies i aquesta manera de fer. Jo crec que sí que anirà amunt el Barça. Ha d'anar amunt i per tot el que té i els jugadors que té, i aquesta victòria és la que dona confiança. Ara hem de veure uns quants partits més, a veure si això es plasma, i
clar,
ja sabem que no jugarà tots els partits al 100% el Barça, no ho fa cap equip del món mundial.
Yeah.
Però s'ha d'aconseguir aquesta regularitat que s'ha apuntat. Perquè l'any passat també vam guanyar 0-4 al Bernabéu i ens pensàvem ja que guanyaríem tot, i al final es va desinflar una mica el globo. A veure si aquesta segona vegada ho aconseguim.
Raül?
Carme, jo crec que aquest any, és a dir, si fos un any normal, podríem dir que sí, que aquest podria ser un punt molt important d'inflexió, sobretot pel que han dit els companys, no? És a dir, que l'any passat el Barça no va guanyar res, llavors tornar a començar 2023 guanyant un títol, doncs dona moltes esperances i molta estabilitat. Però què passa? És que ara tenim un mes de gener que són partits cada 3 dies. El Barça juga dijous contra el Ceuta, però és que el diumenge juga contra el Getafe, i la posterior setmana, si guanyen Copa, si passen de Copa, tornaran a jugar. I en un 3 i no res estaran jugant contra el Manchester United de la UEFA. Aleshores, és molt difícil parlar d'estabilitat en un mes com aquest. A més, vindran lesions, etc. Aleshores, per mi, el punt d'inflexió seria guanyar el Manchester United als vuitens de final de l'Europa League. Per què? Perquè el Manchester United ha tornat amb Ten Hag, és un equip molt sòlid, que sobretot amb el fitxatge de Casemiro és un equip que ha guanyat molta solidesa, que és un físic, etc, que està accelerant a la Premier League, que ja és tercer, va guanyar el Manchester City. Aleshores, aquest partit per mi és molt important, però a més, sobretot, anar passant de rondes a la Copa del Rei també donarà estabilitat, perquè anar a Ceuta dijous, després d'un viatge tan llarg com Aràbia, Ceuta, que no és un equip rugós de la categoria de primera ref, no serà fàcil, és a dir, i el mateix pel Madrid. El Madrid ara té una setmana que pot donar perdut dues competicions, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei. Aleshores, i si perds un partit de la Lliga és que potser també te'n vas fora. Aleshores, cada 3 dies estàs jugant a la temporada, i per tant aquesta temporada és molt difícil de saber. Aquest partit dona estabilitat? És que és molt difícil, és que és això, cada 3 partits juguen i són humans. Aleshores veurem moltes derrotes, veurem errors, però bueno, jo crec que sí que els ajudarà, sobretot per al nivell emocional, perquè venint d'un any en el qual no has jugat bé, no has guanyat, etc, tornar a guanyar i de la manera que ho fas, pels jugadors emotivament segur.
Doncs que aprofitin...
No cada partit es tira que jugant 4 migcampistes tocadors. Si no, aquí ve una mica la frase, segons quin rival, aquí ve una mica la frase que deia a l'entrenador que va assolir més punts de les lligues espanyoles. Que se'ns va morir, pobret, que el pal descansi. Pues, ja ho va dir, pit i collons i pit. Hi haurà partits que haurà que treballar aquests adjectius. No només el toc de pilota. Estic d'acord amb el Raül que el partit del Manchester és molt important. El Manchester Pit i collons. I el partit del Manchester United, 4 centrocampistes, que no faci cap invent. Aquesta mateixa alineació, exacta, clavada, la mateixa, que no faci cap invent.
Si el Xavi ho entén així, anirem bé.
Doncs,
bueno, és la meva modesta opinió, eh?
Veurem què passa en els pròxims partits i podrem valorar si realment ha estat un punt d'inflexió o no, tant per l'un com per l'altre. Perquè si hem de comptabilitzar títols, evidentment algú es quedarà sense els que tenia previstos. De moment el Barça ja acumula un, i ara el tema de la Copa del Rei, que com apuntava el Raül, es disputa ja a partir d'aquest dimecres. Recordem que l'Espanyol visitarà l'Atlètic de Bilbao, sí? A les 8 del vespre jugaran aquest partit, i el dijous jugaran els dos competidors de la Supercopa. El Ceuta rebrà a casa seva el Barça a partir de les 8, i a les 9 del vespre el Villarreal farà el mateix amb el Real Madrid. Bé, deixeu-me, perquè també teníem un parell d'apunts que us he passat sobre situacions a comentar. Per exemple, una notícia que fa referència a un càstig, una sanció, a un jugador de 12 anys que ha estat sancionat en 25 partits sense jugar. Això ha passat a la Federació Aragonesa. I és que hi va haver uns greus incidents que van acabar amb dos jugadors infantils a l'hospital. Sembla que no ha estat l'únic jugador de l'equip sancionat, que també hi ha hagut algun altre més. Però vaja, sembla que hi va haver com una batalla campal, que els jugadors van començar a donar-se de tot sense pilota ni res. Allò va ser realment una batalla campal que diria que també afectava la sanció a auxiliars, a entrenadors de club, que a més han estat sancionats amb 400 euros. Què fem amb situacions com aquestes quan estem parlant de joves que s'estan formant en la pràctica d'un esport com és el futbol, i que a sobre, doncs, si els seus responsables en aquella activitat tampoc no són capaços de donar el nivell que han de donar, què passa? Com ho hem de resoldre, això?
Educació.
Vinga, Raül.
Sobretot educació per part dels pares, i si els pares no ho donen, han d'haver-hi unes normes, que en aquest cas seran de les federacions, i castigar. I en aquest cas està perfecte. És a dir, tu no pots anar a un partit de futbol per passar-ho bé amb 12 anys, és a dir, que l'únic objectiu dels nens de 12 anys és passar-ho bé, fer esport, moure't, etc, i anar una baralla, és a dir, que acabin els nens, alguns nens a l'hospital, és a dir, estem bojos o què? Aleshores, 25 partits, molt bé. I ara, una feina que tenim molt important són els dels mitjans de comunicació i donar visibilitat i dir, mira, hi ha hagut una baralla, han hagut ferits, 25 partits. Si ho vols fer, saps les conseqüències que et passarà. Perquè, és a dir, estem veient que en partits de juvenil, etc., a Catalunya, passa. I s'han de castigar, és a dir, perquè per educar, sense càstig a vegades no s'entén. Pues castigant, segur que el nen de 12 anys que ha fet això no ho tornarà a fer. Perquè si vol jugar a futbol i vol fer esport, no ho tornarà a fer.
Més opinions, vinga.
Lamentable. Lamentable d'entrada, això. Nenos de 12 anys, que és el que deia ara el Raül, que has d'anar a passar l'estona, que t'has de distreure. L'entorn influeix molt. Les famílies, els pares, jo he anat en camps d'aquests, d'allò, i els pares de vegades, noi, deixen molt que desitjar. I foten una pressió en aquests nanos de 12 anys perquè tots volen que el seu fill sigui el Messi. I llavors, esclar, es va enredar en l'assumpte, i llavors el cos tècnic tampoc ho saben fer, que també no donen exemple i es foten entremig de la picabaralla, doncs fotuda. Càstigs exemplars, estic d'acord, i educació. No hi ha més remei que fer això.
Joan?
Pares. La clau són els pares. Què passaria si no deixis entrar els pares en un partit de futbol de nens d'aquestes edats?
Home, segurament jugaríem més tranquils,
Sí, és un ball. Jo com a educador, que he estat molts anys al centre del rendiment de Sant Quart de metodologia, de la Federació Catalana de Futbol, ho explicava als futurs entrenadors, que la cosa és carinyo, però el carinyo va lligat en què els pares no t'incordin. Què vol dir això? Que un ha d'avaluar des de fora què és el que pressiona el nen. El nen no el pressiona que faci un gol, el nen no el pressiona voler ser Messi, el nen no el pressiona que ara voler ser gavis tots. No el pressiona, el nen pressiona els pares. Jo ho he vist, ho veig. Abans anava a veure partits pel tema de feina, de metodologia, i veia pares
que estaven tot el partit, inclús el futbol escolar, aquí, a col·legis aquí en Sant Cugat, que alguns dissabtes habitava el futbol escolar, i intentava educar més que deseducar. Què vol dir deseducar? Que els pares manen i dominen més que l'entrenador. I jo hi diu que hi ha mala atenció a pares, però és inevitable. I el rector em diu que no podem fer res perquè són els que paguen. Però és molt fàcil, però si no pots fer res, plega. Ben clar, que no trobin educadors si els pares segueixen dominant la situació. Els pares no poden dominar la situació. Jo sóc pare i he tingut dos fills que jugaven a futbol. Els pares no poden dominar la situació. La situació l'han de dominar els tècnics, els pedagogues, els entrenadors i els nens. I els nens han de disfrutar sense que els pares els incordin i els hi posin la pistola, o el dret, o la foto els hi posen inseguretat i desconfiança. Pégale, pásala, chuta. Aquestes frases, això és el que ja hauria dit. No han d'entrar els partits, clar, en català. Hi havia una ascensió. Més que 25 partits al jugador, a la foto aquell jugador, la meitat dels partits segur que és d'algun pare. Més que això, aquell club l'ascensionaria que no entren pares en un partit.
Segurament que hi ha pares que ho fan bé i ara pagarien justos per pecadors, no? I també...
això és la vida, això és la llei de la vida. Sí, la llei de la vida, justos per pecadors.
També és una llàstima, però vaja, que sí, més d'un pare i més d'una mare també, doncs segurament que s'ho haurien de pensar més d'un cop abans d'anar a un partit amb aquestes actituds que no...
Pregunta-li que anem dels 25 partits, pregunta-li que anem, l'agafes a part, pregunta-li com ha anat el partit des de la pressió externa i la pressió interna del propi hogar, o la pròpia família, dintre de casa, abans de començar el partit. Com ha anat amb la pressió aquesta?
Ja. La veritat és que fa molta pena veure notícies d'aquest tipus, que sí, els mitjans s'hagin de fer ressò quan el que en realitat han de fer, com apuntava abans el Raül, és anar a passar l'estona, a aprendre el que puguin, tant de l'activitat en si com de l'experiència de compartir i conviure amb la resta de l'equip, i malauradament doncs de vegades hi ha episodis com aquest que no sé si podem considerar que són fets aïllats i que passen en aquell moment en un club determinat, però diria que repeteixen més sovint del que no ens agradaria. Sí. Anem per un altre tema que també és molt curiós i m'agradarà saber la vostra opinió. Hi ha una nedadora italiana de natació sincronitzada que va pujar una fotografia l'estiu passat amb les 8 medalles que va guanyar al Campionat Europeu de Natació. Què ha passat? Doncs que jo, sincerament, vosaltres la fotografia segur que l'heu pogut veure. Jo, per mi, és una fotografia artística, super original.
Genial.
Superoriginal. Aprofitant una posició, una postura típica de la disciplina aquàtica que aquesta nedadora practica, doncs va penjar aquesta fotografia a Instagram amb totes les medalles que va aconseguir, 8 en total, i va rebre moltíssims comentaris. Però, clar, què passa? Això passa com a la vinya del senyor, que hi ha una mica de tot. Doncs algunes de les opinions que va rebre eren sexistes i difamatòries. I ara la policia, després de les investigacions, doncs han detingut 12 persones per als comentaris masclistes que es van fer arran d'aquesta fotografia. Jo, la fotografia l'heu vist tots, no?
Sí, jo sí.
Val, i què? Sí, sí. Què us ha semblat?
Home, és una foto...
A veure, per ordre, Carles, comenci després el Raül.
No, una fotografia artística genial, amb 4 medalles penjades a cada cama, amb les cames obertes i així, en posició de cap per avall, la Linda Ferruti. Jo l'he trobada molt maca, aquesta foto, i, bueno, esclar, ja sempre surten els masclistes i els que no toleren això, no sé per què, bueno, sí que ho sé, perquè hi ha un machisme encara acollonant a la pell de toro que no es pot aguantar. Bueno, han sigut 6, han sigut denunciats i els han fet un registre informàtic, i els altres 6 els han citat per difamació, a veure com passarà. Tot això també aquí també s'hauria de picar fort. Escolta, no hi ha manera de que acabem amb les frases i les machistes i vegetòries i tot això. No hi ha manera d'acabar-ho. Tu, escolta, fan una foto a la mar de maca i apa, holi, que és de Reus. En fi, nois... Jo ja no sé què dir.
Raül.
És que és una foto normal, és a dir, que qualsevol persona sí. pot fer, és a dir, ja, inclús ni ensenyant les medalles, és a dir, és una foto normal que pots penjar al teu Instagram, al teu Twitter, al teu Facebook, etc. i ella pues, ho fa com ho faria amb qualsevol, és a dir, i és que té tot el seu dret a fer-ho, és a dir, i ella el que ha fet millor és denunciar, és a dir, perquè si no denuncies, al final estàs derrotada, estàs sent derrotada per ells. Aleshores, si denuncies, la policia investigarà i al fi i al cap, mira, 12 investigats, doncs mira, aquests 12 persones, 12 masclistes, hauran après que això no es fa. I confiem que hagin après, perquè és que no pot ser que vagin a l'Instagram o a qualsevol xarxa social de qualsevol persona a difamar, a dir amb actitud masclista, qualsevol cosa. És a dir, és que estem a ple 2023 i això no es pot permetre.
Joan, què t'ha
semblat la foto? Al món ja no hi ha respecte, no hi ha valors. Ja ho diuen, els valors no és el que tens, el valor és el que portes a dintre. No el que tens, el que puguis ensenyar. Un valor no és un cotxe, un valor no és un anell, un valor no és una conta, un valor és el que humanitzes. És el dret a tenir lògicament, que t'escoltin i a tenir un fair play bondadós, un fair play a l'amor i un fair play, lògicament, amb tolerància. I aquí la tolerància s'està acabant. Hi ha moltes els mèdics de comunicació, amb tot respecte, programes que hi ha per televisió, programes, etc., no ajuden molt a que hi hagi tolerància, que hi hagi mort a totes aquestes situacions. No estic fent un discurs, diguem, paternalista, estic fent un discurs del que penso.
Doncs la veritat és que hi ha gent que s'ho mira d'una altra manera i en comptes de veure doncs, una foto realment bonica i realment artística, original... Sí. Perquè sí, ho és. Sí, sí. En comptes de veure medalles, doncs prefereixen veure altres coses que tampoc no toquen. I com deia el Raül, té tot el dret aquesta noia que se les va guanyar fent la seva activitat esportiva, doncs ensenyar-les i mostrar-les com consideri. Bé, doncs, senyors, ho deixem aquí. Recordeu que hi ha Copa del Rei aquesta setmana. Ai, per cert, deixeu-me que feliciti a les jugadores de l'equip femení de petanca del Sant Cugat que han aconseguit l'ascens de categoria a primera divisió. Des d'aquí l'enhorabona a les campiones, una salutació. I a vosaltres us emplaço doncs, a la propera sessió. Joan, Raül, Carles, que vagi molt bé la setmana.
Vinga,
igualment, moltes gràcies.
I felicitats al futbol, a l'esport femení de Casa Cugat.
Gràcies, bona tarda, adeu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda... El programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
A Instituts Odontològics cuidem la teva salut dental. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata, les tècniques més innovadores amb un equip mèdic de primer nivell. Més de 30 anys i més d'un milió de pacients ja han confiat en nosaltres. Informa-te'n a ioa.es. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, es parla Víctor Asensio. Avui arrenca una campanya de sancions a tot Catalunya per a aquelles persones que incompleixin les normatives d'ús de vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. Tot plegat en un context on cada cop són més presents els patinets a la via pública i a les llars catalanes. Precisament en aquest sentit, preocupa la seva integració en la vida diària de la ciutadania per mantenir una bona convivència i, sobretot, la seguretat. Escoltem el cap de l'àrea de proximitat de la policia local del Prat, Josep Maria Titxell.
Controlarem sobretot la circulació per voreres i plaça. No està permès a tenir que circular per calçades o carrer bicicleta. Controlarem que aquest vehicle està destinat només per a una persona i que no vagi més d'una persona. Que no portin auriculars. Controlarem també el tema d'alcohol i drogues amb l'ús d'aquest patinet, perquè també estan obligats a respectar unes quanties.